Está en Movistar.
Sin darnos cuenta, llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora toca seguir con lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 12:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres. Una abraçada molt forta a tothom, especialment als afectats pels aiguats d'ahir i que avui es poden repetir, possiblement no amb la intensitat dels d'ahir. Estem parlant de 200 litres per metre quadrat. Mas d'Enverge en només hora i mitja. És a dir, estem parlant que aquests 200 litres es reparteixen durant tot el cap de setmana i ja parlem d'una altra cosa, però quan és una patacada d'aigua és quan tenim tots els problemes. Atenció, perquè de cara a aquesta tarda hi ha una activació pràcticament a totes les comarques de Catalunya per intensitat de pluja, principalment a Terres de l'Ebre, principalment a les Terres de l'Ebre. Hi ha una alerta taronja a Ribera, perdó, al Baix Ebre i al Montsià, i tot el que és la Terra Alta, el litoral i prelitoral, hi ha una alerta taronja per intensitat de pluges, perquè aquesta dana, que encara no ha marxat i encara persisteix, doncs pot reactivar-se de cara a les properes hores a la zona que estic dient, litoral, prelitoral, especialment Terres de l'Ebre, i el Pirineu. També afectarà el Pirineu. Bàsicament, tot el que... pràcticament tot Catalunya està amb una alerta per aquestes pluges que localment poden ser intenses o molt intenses, puntualment molt intenses, Bàsicament el que tenim a sobre és... hi ha un anticicló a les Illes Britàniques que està bloquejant l'aire fred que es desvia cap a nosaltres i ha deixat, doncs, el que abans es deia gota freda. Ara ja, aquestes aires freds en alçada amb l'escalfor del Mediterrani i un vent de llevant és el que ens està donant aquestes llevantades realment importants. Ara, ja no podem parlar de llevantades o de gota freda, estem parlant de tempestes subtropicals. És el comportament que està tenint ja el Mediterrani per la elevada temperatura que té. Ja estem parlant de tempestes subtropicals, climatologia subtropical. És a dir, que ens haurem d'acostumar a una major freqüència d'aquestes situacions. És a dir, quan teníem danes, sempre hi ha hagut danes al Mediterrani, sempre han tingut gotes fredes, sempre han tingut patacs d'aigua importants, recordem el Clòria, per exemple, i fins i tot abans, però ara el que passa amb aquesta situació de temperatura del mar rescalfadíssim i aire fred en alçada és que seran més abundants, més freqüents, aquest tipus de situacions. Així que ja ens podem posar les piles. La bona notícia de tot això, que no hi ha hagut morts. Això és una molt bona notícia. Algun ferit, però... algun de gravetat i 17 ferits, però no hi ha hagut desgràcies personals més enllà d'això. Això sí, hi havia tensions en les zones on es passaven aquests aiguats, tensions, per exemple, entre cotxes, per exemple.
Tia, no podeu...
No puede. Para.
¿Qué se ocurre?
El puto árbol, tío, el fucking árbol.
Tira atrás.
Retrocede.
¿A quién llama?
Mira, están saliendo como pueden, ¿eh?
Hostia, que salen.
Que se pillen una farola o algo, tío. Es que están justo en la pendiente que baja hacia la playa.
Es que no se puede hacer nada.
No.
Se les va a llevar el coche hacia la playa como no salgan.
Al coche le den por culo.
¿No? Si no, pero si no salen, se quedan para abajo.
Tengo que salir de aquí, sí o sí.
Sí. Aquí.
Tira despacio, ¿eh?
No. Tira.
Qué tensión, me cago.
Aquesta és l'atenció que hi havia precisament en cotxes atrapats, persones que veien com havien de sortir del cotxe i no sabíem exactament quina era la situació en aquesta atenció. Si quedar-se en el cotxe, però amb el risc de ser arrossegat cap a la platja o sortir, i encara pitjor, perquè t'havies d'agafar alguna cosa que no se t'emportés a tu cap a la platja. Una situació realment complicada quan passen aquest tipus de situacions. Sergi Tor, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia, José Miguel.
Quina és la situació ara mateix?
Doncs hores d'ara hi ha una més relativa tranquil·litat, evidentment també l'espera de les pròximes hores, però hores d'ara doncs el paisatge, tots els consultats de les veus del Delta aquí per COPE Catalunya parlen d'aquest paisatge que és autènticament devastador, no? De cotxes destrossats, del pas de l'aigua, d'aquesta fúria dels barrancs que van tornar a demostrar una vegada més la seva potència. Com tu molt bé dies, 200 litres per metre quadrat en un curt període de temps, però és que s'emporten ja acumulats 500 litres els últims dies, i això doncs ha provocat també el desbordament del que serien els serveis de clavegueram. La màxima atenció ahir a la tarda, els cotxes, també, per exemple, els veïns de Chicago, un barri de la Ràpita, que estaven realitzant un cap de setmana de celebració de la Fèria Orígens, que se van haver, en aquest cas, de refugiar als pavellons. La gran sort, afortunadament, és que no hi ha hores d'ara cap víctima mortal. Hores d'ara, aquest de dilluns al matí, fem una recapitulació del que està passant. Les veus del Delta, Rafael Pagès, parlava de danys mai vistos.
Una cosa exagerada, pedres per tot arreu, camins desapareguts. Però, ostres, que és un paisatge dantesc, que és un paisatge que dius, com és possible si aquí hi havia un marge i ara ja no està? Com és possible que aquí hi havia un camí i ara ja n'ha rasa d'un metro de profunditat? Com és possible que per dins d'aquestes oliveres hagi desaparegut tota l'oliva, hi ha unes rases al millor de mig metre de profunditat dins de les oliveres? I tot això com siguem capaços d'arreglar-ho, no? Com siguem capaços de tirar endavant. Ostres, no ho sé, en aquests moments el que hi ha és, per això, desesperació, no?
Desesperació, un paisatge dantesc en aquesta zona de les Terres de l'Ebre. Manolo estava conduint quan va arribar la gran tempesta. Estava la AP7, una ratonera. La seva gran sort és que va poder sortir d'aquesta via.
Bueno, yo lo primer que vaig fer és buscar una sortida de l'autopista i passar a la 340, perquè normalment si l'autopista de la AP7 és una trampa, hi ha molt de trànsit de camions i camions que corren molt i hi havia una manca de visibilitat molt forta. I a veure que el que estava venint vaig sortir. Però, bueno, perquè me va agafar la sortida a temps.
Els residents que estaven en aquell moment en un bar de Godaia que van tenir que marxar, en aquest cas, travessant una paret, tirant-la a terra per poder fugir d'aquest bar, d'aquesta localitat de Godall. I si t'assembla bé, José Miguel, marxem ara cap a la Ràpita.
Endavant.
Ens està esperant doncs una veïna d'aquesta localitat també tan afectada de la tempesta. Tenim una comunicació amb Maria José. Maria José, bon migdia. On estàs polígon, en aquest moment de la Ràpita?
El polígon.
Sí, sí. I ha afectat molt aquí o no?
Sí, sí, bastant. Jo la casa tota negada. Estic llevant aigua de dins de casa. Vull dir, i claro, està filtrant tot el rato perquè ha vingut de la muntanya. Aquesta aigua.
Terrible, no? Terrible.
Terrible, terrible, terrible. Ja vaig veure una vegada, però com esta no. Com esta no.
Clar. I va patir por davant de l'aiguat i davant de casa seva. Va passar moments de preocupació, senyora?
Sí, sí, sí. No, és que això és passar-ho.
Clar, no, és passar-ho, és que no es pot ni explicar, no?
No. No saps com te'n pots trobar. Al final, no veus mai el fi.
Clar. Va ser la tempesta més forta de que vostè ha patit, potser, en els últims anys?
Sí, 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 sí. Sí. Molt. Era una quartina d'aigua, una quartina. Inclús nosaltres tenim un barranquet i ha tirat un, com se diu això, un marge.
Un marge
sí. De la finca.
Suposo que demanar ajudes, no sé, algú, no? Perquè, clar, les destrosses ara són importants, no? És a dir, que sigui una catastròfica o alguna cosa així, no?
Sí,
que demani
sí,
com a veïna.
Sí. Ara té que vindre el consorci, segurament, perquè és filtració d'aigua per baix, i tot això, clar.
Maria José, gràcies, vale. Una abraçada, gràcies.
A vostè. Adéu.
És el testimoni de la Maria José. De fet, a Sant Carles de la Ràpita, en funció del lloc del poble on estiguis, l'afectació per l'aiguat ha estat més gran o més petita, en funció si estaves més amunt del poble, tot i que l'ha aguantat per tot arreu. L'ha aguantat per tot arreu. Precisament també a Sant Carles de la Ràpita està el Pedro Martín. Pedro, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, José Miguel.
Bueno, ¿qué te ha pasado a ti en la casa? Porque tú tienes una planta baja en la Rápida, ¿no?
En la Rápida tengo una planta baja. Por suerte está en la zona alta de la Rápida. Claro, como ha llovido tanto, ha sido una cosa impresionante. Tengo un pequeño patio, el cual se me inundó. El subidero no daba bastante. Tuve que sacar agua a cubos, sacándolo con recogedor, vaciándolo. Y aún así me entró un poco de agua en casa. Pero es que lo peor fue, pues yo tengo una planta baja y encima mío hay un vecino. Pero encima este vecino ha enterrado. Este vecino de arriba mío está vacío y desde el terrado entró agua en casa del vecino y a mí me caía por todos los sitios.
O sea, no solamente te entraba en el patio por el sumidero que no tragaba agua, exacto, sino que te caía del vecino de arriba directamente.
Del vecino de arriba también, que a él le caía del patio, de un terrado que hay, a él le caía y de ahí, claro, como no hay nadie, el agua se encharcaba y me caía a mí por todos los sitios.
Creo que con la tormenta que cayó hace 15 días también te volvió a entrar agua, ¿no?
Exacto, es la primera vez empezó a entrar un poquitín de agua. Y claro, y bueno, hice un poco unos pequeños arreglos en el terrado pensando de que no, que iba a ser suficiente, pero que va, no hay manera. Bien. Y entonces ahora, el otro día entró un poquitín, pero ahora ha caído muchísimo. Entonces, claro, es que ha llovido, o sea, yo jamás en la vida he visto llover tanto como ahora.
Pues Pedro Martín, oye, muchísimas gracias por explicarnos tu situación, muy amable.
Nada, muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Un saludo, gràcies. Sí, hem de veure una part positiva davant de tot això, és que no hi ha hagut desgràcies personals, afortunadament, encara que ja veieu que les destrosses per l'aiguat ha estat important. És una qüestió a la que ens haurem d'acostumar, perquè és una situació que tindrem sí o sí, ja el que toca, és el que hi ha, i els experts ja ho comenten, possiblement no seran tan greus, però de glòries, per posar un exemple de gran dana que ens va afectar de ple a tot Catalunya, a totes les comarques, doncs em sembla que tinc més freqüentment. D'entrada, les properes hores, atenció, perquè hi ha una reactivació, o s'espera una reactivació de les pluges. En aquest cas hi ha una afectació principalment al Baix Ebre i al Montsià, hi ha una alerta taronja per aquestes intensitats de pluges, però aquesta reactivació es preveu que afecti a tot el litoral i prelitoral de Catalunya, des del Baix Empordà fins al Montsià hi ha una alerta activada, insisteixo, Montsià i Baix Ebre amb alerta taronja, i també el Pirineu i Prepirineu per intensitat de pluja. I si us heu de desplaçar per aquesta zona, pel Baix Ebre, pel Montsià, per tota aquesta zona, vigileu, perquè encara continuen unes afectacions viàries, perquè, per exemple, l'AP7, a Freginals, en sentit nord, hi ha un carril tallat, un en cada direcció, perquè estan netejant la via, però a més hi ha carreteres tallades, la Nacional 340 al Canà, la C12 a Amposta, la TV-baixa 3408 a Amposta, la TV-baixa 3317 a Freginals, la 3311 a Santa Bàrbara, la 3421 a Mas de Barberans, és a dir, l'afectació viària és important, així que molta atenció, molta precaució i molta prudència davant de, sobretot, insisteixo, de la possible reactivació d'aquestes pluges. Bé, és la situació que tenim. Després entrarem més en detall sobre la previsió de la meteo i del trànsit, però de seguida parlarem d'altres coses, com per exemple l'alertador. L'alertador. Què és l'alertador? Què és la figura de l'alertador? De seguida parlarem amb l'Oficina Antifrau de Catalunya per explicar aquesta figura i, sobretot, aquest pas que ha donat la Generalitat de Catalunya per salvaguardar les persones que denuncien irregularitats i casos de corrupció. Aquesta és la figura de l'alertador. De seguida en parlem aquí a migdia, perdó, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Em confon molt amb els programes. Migdia és després a partir de la una. A Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Però abans, com teniu el fet de buscar un psicòleg? Un necessiteu teràpia? Permeteu, us parlo de Boca Vella. Perquè si necessites teràpia multidisciplinar, estem parlant del Centre de Psicologia Multidisciplinar Boca Vella, que ofereix aquest coneixement de bons professionals, amb qualitat, confiança, empatia, amb un entorn confortable, i t'ajudaran a aconseguir, doncs, aquest benestar emocional que tots necessitem. A on està el Centre de Psicologia Multidisciplinar Boca Vella? Doncs al passatge Boca Vella número 7, al costat de la plaça Tetuan. I el telèfon Ho trobaré a la web. Si busqueu a la web, ho trobareu perfectament, tota la informació. Però si necessiteu ja urgentment el telèfon, jo us ho dono. 604 40 95 18. 604 40 95 18.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Atención, paletas, albañiles, reformistas, Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93 345 5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto. No es solo información, es saber dónde mirar.
Por si todo esto no fuera suficiente, ahora a Sánchez le ha surgido la derivada de la trama Coldo. ¿Por qué? Esto que les cuento de los sobres con dinero, es que lo tiene todo. Durante años, sobre tras sobre, en la sede, con el logo en el sobre, el logo del PSOE.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Pues es el momento de sacar nubes de las dudas legales que podáis tener. Llega el momento de saber cuál es el camino adecuado para solucionar vuestros problemas. Por ejemplo, en la ley de segunda oportunidad. Pongo un ejemplo, porque hablamos mucho con ello. Tenemos aquí con nosotros a Arianna López, directora de Área Jurídica Global. ¿Cómo estás? Bienvenida de nuevo.
Muchas gracias a todos.
Bueno, eres tengo que presentarte como abogada Spain.
Así es, que poco a poco la gente me va llamando así.
Abogada Spain o Arianna López, directora de Área Jurídica Global. Es la misma persona en este caso. Bueno, en redes sigue subiendo, ¿eh?
Sí, sí, vamos como la espuma, para eso arriba.
Está muy bien. O sea, es que la gente supongo que quiere estar informada de todo esto, ¿no?
Totalmente. Hombre, si hay una cuenta que te ayuda a ganar dinero, claro, a llegar a final de mes, a afrontar todos tus pagos, como para no seguirla.
O sea, porque es que eso es así, precisamente. Es el problema de nuestra ignorancia legal, que para eso estáis los abogados, para echaros una mano en ese tipo de cosas y más en Área Jurídica Global. Bueno, sé que en Área Jurídica Global habéis ayudado ya a media España a solucionar vuestras deudas. Fuisteis de los, si no los primeros, de los primeros que echabais una mano ahí con la ley de segunda oportunidad.
Sí, sí, la primera persona que canceló sus deudas fue mi tío. De verdad, la segunda mi otro tío. O sea que aquí los conejillos de Indias fueron los familiares y a fecha de hoy pues más de 10.000 casos, como has dicho.
Bueno, pues precisamente con ese tipo de cuestiones se ayuda a la gente, como decías, a llegar a final de mes. Bueno, como ya sabéis, durante ya varias semanas os hemos pedido que mandarais a nuestro WhatsApp, a nuestro WhatsApp, vuestras dudas legales para explicárselas a Arianna. Y hoy Arianna ha venido para responderlas. Primero, este es nuestro número de WhatsApp, 699-1309. Ahí debéis dejar vuestras dudas, lo que queráis consultarle a Arianna. Bueno, vamos a ver el siguiente caso. ¿Qué te parece?
Vamos allá.
Buenas tardes, COPE. Mi duda viene a raíz de mi divorcio. Claro, al separarme me encuentro con los mismos gastos, sobre todo con los niños, las extraescolares. Pero claro, ahora solo tengo mi sueldo. ¿Hay algo legal que pueda hacer? Muchas gracias por ayudarnos en nuestros problemas legales. Un abrazo.
Bueno, ¿y aquí qué le podemos responder, Ariadna?
Bueno, pues antes de nada, lo primero que tenemos que analizar es que ha habido una situación que ha cambiado los ingresos de la familia. En este caso no ha sido un despido, pero ha sido un divorcio. Entonces, esta persona muy probablemente sí que cumpla con los requisitos para poder cancelar sus deudas con la ley de segunda oportunidad. ¿Cómo lo haríamos? Primero tenemos que analizar los activos, si hay coche, si hay casa y exactamente cuáles son sus gastos a final de mes. Pero cuando un ciudadano se plantea si paga al banco o a la compra, o si tiene que desapuntar a sus hijos de las extraescolares para pagar una tarjeta de crédito, en ese momento es el momento de entrar en ley de segunda oportunidad. Porque podemos cancelar el 100% de deudas de esta persona para que conserve su casa, su piso, su coche, que los niños no tengan que tener un cambio de vida en cuanto a extraescolares o de colegio o demás,
sí.
Y así que esta persona pues pueda llegar a final de mes haciendo frente a todos sus pagos de manera correcta.
De acuerdo.
Al final, cuando hay situaciones de este estilo, la gente acostumbra a hablar con los bancos, pero no hay facilidad ni para bajar la cuota de la hipoteca, ni para hacer tus pagos de una manera más alargada en el tiempo. Entonces, la ley de segunda oportunidad nos permite de golpe hacer un cambio radical. Y a final de mes, en todo lo que destinas a pagar a bancos, que pueda ser pues una ahorro para la familia.
Entonces, entiendo por lo que estás explicando que esta señora cumple los requisitos para cancelar sus deudas.
Muy probablemente sí, debería analizar mejor el caso, pero sí.
¿Y cómo se cancelarían las deudas? ¿Cuánto se tardaría en esto?
Pues tardamos 9 meses, 1 añito, es un procedimiento judicial, la verdad es que bastante rápido porque la ley ha cambiado y ahora está muy bien redactada. Y pues vendría a nuestro despacho, sacaríamos toda la documentación necesaria, redactaríamos demanda y una vez esté en el juzgado, todo esto ya marcha solo.
¿Y no entraría esta persona en un problema de impagos?
Claro, si deja de pagar al banco para tener ahorros, es normal que la gente piense, vale, ahora la van a poner en ASNEF, ¿no? Y va a tener problemas de impagos. Pues no, porque lo bonito de esta ley, que de hecho es un puntazo, es que nada más entrar en el juzgado, entra el deudor como en una cúpula de protección que permite que no le puedan embargar, que no le puedan denunciar, que no le puedan demandar. Entonces está protegido totalmente y aunque impague, sabe que no va a tener ningún problema.
De acuerdo. Bueno, pues ya sabéis, si tenéis alguna duda o alguna consulta al respecto, este es nuestro número de WhatsApp, 699-1309. Tenéis que dejar ahí vuestro mensaje, vuestra duda, vuestra consulta para Ariadna López. Y ya sabéis que en Área Jurídica Global pues os van a ayudar con cualquier problema legal. Cualquier problema legal les podéis consultar. Para contactar con ellos, además de la consulta del WhatsApp, pero ya directamente para hablar con ellos, es el 900-90-77-50. 900-90-77-50. Ese es el teléfono gratuito de Área Jurídica Global. 900-90-77-50. O en la web. La web también lo vais a encontrar toda la información. Areajuridicaglobal.com. Areajuridicaglobal.com. Ariadna, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Nos vemos en la próxima, a ver si la gente va mandando más dudas.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Més encertada aquest tema del Ciril d'un temazo de fa uns quants anys i que ella que s'ha sabut fer i ha sabut donar-li aquest toque. Mira, que les segones versions a mi no acaben de fer el pes, però aquesta en qüestió, sí. Entrem en matèria. Parlem de la figura de l'alertador. El govern de la Generalitat de Catalunya ha donat un pas més cap a la creació d'un marc normatiu únic per salvaguardar les persones que denuncien irregularitats i casos de corrupció. L'alertador. De moment, s'ha aprovat la memòria preliminar de l'anteprojecte de llei del sistema d'alarmes i de protecció de les persones alertadores i amb això s'han iniciat els tràmits formals per a una norma que unifica les regulacions que estaven una mica disperses existents i reforça les garanties per als denunciants. Bàsicament, es busca garantir la confidencialitat, ara em surt la paraula, l'anonimat i prohibició de represàlies contra les persones que informen sobre infraccions normatives, bàsicament. I a més, ja de retruc, es busca doncs, que hi hagi una confiança o intentar recuperar la confiança en les institucions, una qüestió que no és gens fàcil. Però com és la figura de l'alertador? En parlem d'això i d'aquesta situació amb la senyora Olinda Ania, que és directora adjunta de l'Oficina Antifrau de la Generalitat. Olinda, bon dia, benvinguda.
Bon dia, gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bé, què és la figura de l'alertador?
L'alertador és aquella persona que contribueix a la integritat pública mitjançant la revelació o la comunicació d'una irregularitat o d'un cas de corrupció. En realitat, la figura de l'alertador és aquella figura que en govern obert, diem, ve a respondre al principi de col·laboració ciutadana amb els poders públics en la promoció de la integritat i en la lluita contra la corrupció.
Entenc, llavors, entenc que sobretot aquesta llei, suposo, no sé què opines tu, però hauria de portar bàsicament una seguretat jurídica davant d'un alertador perquè se sentin realment segurs, no?, a l'hora de fer una alerta o una denúncia.
Efectivament, en tant que un col·laborador necessari amb els poders públics, s'ha de garantir que la comunicació, el trasllat d'aquesta informació de possible corrupció o d'irregularitat es faci de forma segura, de forma fiable i de forma fàcil, també. I en això estem treballant des de l'Oficina Antifrau, generant un canal extern que faciliti aquesta facilitat, aquesta seguretat, aquesta utilitat, i per això es va posar en marxa ja fa temps la possibilitat també de fer denúncies de forma anònima. I de forma anònima no només en el canal extern de l'Oficina Antifrau, sinó amb tots els sistemes interns d'informació que estan obligats a tenir totes les entitats obligades d'acord amb la llei.
Com funciona l'Oficina Antifrau?
Com funciona?
Sí.
En matèria de protecció d'alertadors, doncs en matèria de protecció d'alertadors, l'Oficina Antifrau té bàsicament, jo diria, 4 o 5 funcions, no? Primer, gestionar el canal extern de denúncies, de les denúncies que l'alertador vulgui traslladar a l'Oficina Antifrau, i aquí es garanteix l'absoluta confidencialitat de totes les denúncies que es presenten i també es facilita que ho puguin fer de forma anònima. En segon lloc, l'Oficina Antifrau el que ofereix a l'alertador de la persona que vol alertar és mesures de protecció i que inclouen un assessorament previ i també ajut, la llei preveu ajuts psicològics, ajuts financers i tot l'assessorament jurídic que necessiti. Val? En tercer lloc, l'oficina, en matèria de protecció d'alertadors, també controla i supervisa els sistemes interns d'informació. O sigui, totes les entitats públiques i privades estan obligades a tenir sistemes interns d'informació, que han d'incloure també canals interns i han d'incloure, entre d'altres coses, la política, les polítiques de protecció d'alertadors i també oferir mesures de protecció d'alertadors.
Creus, Olinda, que això ajudarà que la ciutadania recuperi confiança en les institucions?
Aviam, d'acord amb el baròmetre de l'oficina que fa cada 2 anys, l'Oficina Antifrau és una de les institucions millor valorades en termes de confiança de la ciutadania. I això també es demostra per l'allau de denúncies o l'increment exponencial de denúncies que estem tenint a l'Oficina Antifrau. És recuperar la confiança en les institucions, és un tema molt complex, multifactorial i que depèn de molts, molts factors. El fet de facilitar canals segurs, fiables, útils a la ciutadania, el fet de reaccionar davant casos de corrupció i que la ciutadania vegi que les institucions estan implementant mesures anticorrupció i de foment de la integritat és un dels elements clau de recuperar la confiança ciutadana en les institucions. Però els efectes no es veuen de manera immediata, com tot, i cal un treball de fons continuat i sostingut en el temps.
Picar pedra, és el que es diu planerament, s'ha de picar pedra.
Exactament, picar pedra.
Perquè recuperar la confiança a vegades no és fàcil en tots els aspectes de la vida.
Exacte.
Doncs...
És molt fàcil perdre-la, però
exacte. Doncs senyora Olindania, directora adjunta de l'Oficina Antifrau, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bon dia, gràcies. És veritat, conforme a recuperar la confiança, ho deia molt bé. I ho sabeu tots. Trencar la confiança és molt fàcil, però tornar a recuperar això ja és un treball de picar pedra, que és el que intenta el govern amb tot això. Bé, de seguida parlarem dels catalans que cada cop necessiten més d'una feina per arribar a fi de mes. I també tindrem aquí amb nosaltres a Carlos de Pinter per a parlar precisament de l'actualitat empresarial. Però abans, ja sabeu que avui és dilluns i avui tindrem amb nosaltres a migdia Cope Catalunya i Andorra el doctor Adolfo Vivar Badia, de l'Institut Oftalmològic Vivar Badia, per aportar llum sobre oftalmologia, patologies relacionades amb la visió. Així que no us ho perdeu, perquè ho tindrem aquí amb nosaltres després a migdia Cope Catalunya i Andorra per respondre als dubtes i consultes que més preocupin en el món de l'oftalmologia. Els dubtes al web radioconsultavision@gmail.com, radioconsultavision@gmail.com.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope,
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Celebra el aniversario de Carrefour al mejor precio, con descuentos cada día, como el 50% de descuento, solo el 13 de octubre, en todas las cuñas de quesos nacionales. Válido en hipermercados, descuento en cupón canjeable. No te pierdas nuestros mejores precios de aniversario. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Embarca en Barcelona en el Legend of the Seas. Disfrutarás de escaladas, surf, toboganes, pista de patinaje sobre hielo. Aprovecha crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés y consigue tu crucero Royal Caribbean con hasta un 60% de ahorro con tu reserva anticipada. Consulta condiciones.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduer, una cepa premium, un brindis por la verdad, una sola botella por cepa, hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¡Cómo pasa el tiempo!
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos.
Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Este miércoles, Herrera en COPE estará en las nubes. Sí, sí, en las nubes Market de Preciados. El espacio gastronómico de El Corte Inglés, que se viste de rosa para celebrar el próximo Día Mundial contra el Cáncer de Mama del 19 de octubre. Recuerda, este miércoles, Herrera en COPE desde las nubes Market de El Corte Inglés. Gran patrocinador del concierto Cadena 100 por ellas.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Pues vamos a hablar de economía, vamos a hablar de pequeña y mediana empresa, vamos a hablar de Pinter y de Pinter Gran con Carlos Rodríguez. Pinter y Pinter Gran. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido.
Pues muy bien, igual que vosotros, ¿no?
Oye, ¿cómo está la productividad?
El empresario tiene que tener un corazón muy grande y una pasión como el periodista, como tú, con la
copia. Bueno, lo mío estaría en duda, porque yo, estos son mis principios, igual tengo
bueno,
otros.
Sí, no, igual, no, pero bueno, por necesidad y sin necesidad, porque te gusta y porque quieres. El empresario le pasa igual, no por necesidad, sino porque necesita trabajar, porque quiere y al mismo tiempo lo siente. ¿Qué pasa? Cuando un empresario empieza, pues lo primero que hace es arriesgar, ¿vale? Y pone lo que tiene que poner. Se encuentra con las trabas, factura a los primeros clientes. Resulta que no ha cobrado y al mes tiene que pagar ya el IVA de lo que no ha cobrado. Empezando por
esto,
ahí.
Esto pasa, ¿eh? Esto... Bueno, eso fue, empresas autónomos, pequeños...
ahí voy.
Tiendecitas, que... Madre mía.
Eso es muy doloroso.
Madre mía.
Eso entonces te queda... Vamos, si no has hecho caja...
Y parte de culpa a veces son las facturas que no paga la administración, ¿eh? Muchas que sí. Te cobran IVA de facturas que no ha pagado la administración porque pagan a no sé cuántos meses.
Sí,
eso, a 90 días, creo, más.
No, pero últimamente se ha ido...
¿Sí?
Bueno, hay el tema de morosidad. Bueno. Desde la PYMEC se está machacando con esto. Por ejemplo, Barcelona paga 30 días, el ayuntamiento, digamos, se ha ido acortando. El mundo empresarial estamos ya en 60, 90 días, quiero decir, y la morosidad es lo que falta todavía, que está aprobada en Europa, pero creo que dentro de poco pues tienen que pactarlo los partidos políticos, se tienen que poner de acuerdo. Pero claro, hay un problema que las grandes constructoras y todo esto te lo meten a 150 días, a 200 días, y ese es el problema que tenemos. Pero hay que tener ganas, hay que tener mucha ilusión de crear puestos de trabajo, porque estás creando riqueza. Y sin empresas y sin trabajadores, un país no funciona. Es de donde suca el Estado.
Ya.
Es donde se hacen los billetes. No tienen el Estado no puede tener una máquina para hacer billetes. Los recoge, pero luego que los emplee bien, que es muy importante, como en una empresa. Si el empresario es mal empresario... Y se endeuda, al final la empresa entra en concurso y al final la embarga. Y al final se pierden los puestos de trabajo, se pierde todo y pierde la sociedad. Y esto pasa a nivel estatal.
Pues Carlos Rodríguez, me alegra mucho que Pinter y Pintergram vayan bien dentro de toda esta tormenta que me estabas explicando, ¿eh?
Pero eso es porque nuestros clientes son fieles, ¿eh?
Hombre, claro.
Y los trabajadores...
Perdona, y se es fiel porque cuando se hace un trabajo bien hecho y se está satisfecho con lo que te han hecho, ¿eh?
Evidentemente. Y el equipo, pues, responde. Eso es lo que es. Desde arriba hasta el de abajo.
Carlos, gracias una vez más por haber estado aquí con nosotros. Muy amable. Parlem de la pluriocupació, i és que a Catalunya cada cop més persones necessiten pluriocupació per arribar a fi de mes. Parlem d'això amb el senyor Joel Barón, director de Zona Catalunya de Randstad. Joel, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Joel, per atendre la nostra trucada. Quins factors poden explicar que més de la meitat dels treballadors a Catalunya hagi tingut més d'una ocupació en algun moment de la seva vida? No sé si hi ha alguna explicació per això.
Doncs mira, sí, tant, com bé dius, doncs a Catalunya més del 50%, concretament el 54% dels treballadors ha tingut més d'una feina a la vegada, és a dir, pluriocupació en algun moment de la seva vida, de la seva etapa laboral, però és que aquesta dada, i ara et parlo a nivell espanyol, s'ha incrementat en l'última dècada fins a un 43%, és a dir, en l'actualitat tenim ja gairebé 600.000 persones que estan ocupades en dues o més feines. Em preguntaves per les causes principals. Aquí tinc dades o disposem de dades a nivell de Catalunya.
Sí.
I bàsicament és un tema de d'ingressos.
Yeah.
És a dir, per anar desgranant una mica, el 44% ho fan simplement per incrementar els seus ingressos anuals, d'acord? Però és que d'aquest total, un 22% necessita aquesta segona feina ja fins i tot per cobrir gastos o per cobrir costos bàsics del seu dia a dia. Per contra, aquest seria, no?, com la banda de la necessitat,
sí,
com s'hi diu, i a l'altre extrem oposat tenim la banda de la vocació, és a dir, de les persones que tenen dues o més feines per un tema vocacional o de desenvolupament personal.
Ostres, qui pesa més, el cost de la vida en aquest cas o la vocació?
Doncs mira, pesa molt més el cost de la vida que l'ocupació.
Ho suposava.
Mira, el percentatge de les persones que ho fan per manera vocacional o per desenvolupament personal és únicament del 8%.
Ja. I a més, suposo que ho fan, es dediquen... vull dir, els seus principals ingressos venen d'una feina que no els acaba d'omplir i després aquesta segona seria la vocacional, que és el que realment li agrada. Això passa en moltes professions d'aquestes. Bé, aquest estudi està indicant que gairebé un quart dels treballadors en diverses ocupacions el fan per cobrir aquestes despeses bàsiques, com estaves explicant, no? No sé si això és una fotografia o podem deduir que estem davant d'un símptoma de precarietat estructural a la societat.
Doncs sí, perquè mira, a banda d'aquest percentatge tan elevat, en aquesta enquesta, no, també es pregunta quin percentatge de persones o quantes d'aquestes persones que estan en situació de pluriocupació reduirien la seva càrrega laboral si la seva feina principal oferís millors condicions, i pràcticament ho són tots, és a dir, ens trobem amb el 95% que ens diuen que si tinguessin unes millors condicions en aquesta feina principal o en la seva principal o en la seva primera feina, reduirien la pluriocupació, és a dir, pràcticament més de 9 de cada 10, pràcticament tots.
Sí, bàsicament, després d'aquest estudi diu que amb aquesta pluriocupació estem parlant també d'una de les conseqüències, no, inevitablement, i és la salut mental i laboral, no, l'estrès, el burnout, l'estrès, la fatiga, clar, això pot tenir unes conseqüències potents, no, a mitjà termini?
Totalment, totalment. Mira, un de cada tres persones associa aquesta pluriocupació a l'estrès, ja sigui a l'estrès psíquic o a la fatiga física, no? Al cansament físic. Però és que, a més, un 10%, i aquesta és una dada molt preocupant, ho considera directament negatiu o consideren que impacte directament en la seva salut mental o en les seves relacions interpersonals.
Doncs senyor Joel Barón, director de la zona de Catalunya de Randstad, gràcies per comentar l'informe que heu fet sobre aquest tema aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.